Sant Cugat Fons, amb Eva Garrido.
L'actor Carles Martínez estrena Èdip el 4 d'abril al Teatre Romea de Barcelona. L'obra, dirigida per Oriol Brogi i protagonitzada per Julio Manrique, porta a l'escenari aquest clàssic de Sòfocles que ens explica la història d'Èdip, rei de Tebes, que demana venjança per al culpable de les clemències del seu poble. El que no sap, però, és que el culpable és ell. I fins aquí podem llegir, eh? Perquè, per qui no sàpiga com segueix el relat, el convidem a que vagi precisament a veure Èdip, a veure Carles Martínez, de Julio Manrique, però també a Marc Rius, a Mercè Pons, a Ramon Vila, Miquel Gelabert i Clara Ramon. I qui ens acompanya avui és en Carles Martínez. Sant Cugatenc i terrassenc, amb el cor dividit. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, bon dia.
Ets terrassenc, però vull dir...
Ara ja sóc de Sant Cugat.
De Sant Cugat, eh? Sí. Perquè et diem Sant Cugatenc, però jo sé que ets de Terrassa.
D'adopció sóc de Sant Cugat, jo estic empadronat aquí ara.
Vull dir que... Vallèsar.
Vallèsar.
No hi ha res com el Vallès.
No hi ha, com el Vallès no hi ha res.
Escolta, Carles, explica'ns una mica com t'arriba aquesta proposta de formar part de l'elenc d'Èdip.
Bé, jo fa molts anys que conec l'Oriol Brogi i he treballat unes quantes vegades amb ell i res, em va trucar per aquesta aventura. Sí, sí, és la cinquena vegada o la sisena vegada que treballem plegats.
Aventura? Perquè tu vas haver de pensar gaire? Perquè ara em dius aventura. Això és que no t'ho vas pensar
gaire, o sí?
No, aventura.
Sempre quan dic aventura vull dir un nou projecte. Sempre parlo en termes d'aventura. Perquè, en tot cas, com que es van a buscar coses en els assajos, sempre no saps mai com evolucionaran, no? Els assajos o la història, no? Sempre parlo en termes d'aventura.
Ostres, ara que comentes això, que parles dels projectes en termes d'aventura i parles dels assajos, vol dir que tu, quan et presenten un projecte, et penses que començarà en un punt i al final et porta per uns camins
sí.
interpretatius o que,
sí,
que acaben sent
sí,
una altra cosa?
Sí, sí, sí. Concretament, quan s'agafen clàssics, com el cas aquest, amb l'Oriol Brogi vam fer el Rei Lear, vam fer Hamlet... i ara fem això i altres coses que hem fet també, no? En principi, és clar, són obres escrites fa segles. Llavors són obres que es van fer tant pensant en la seva època, van anar tan a fons amb la seva època que han transcendit els segles. Llavors hi han moltes informacions que et donen aquestes obres que et remeten a l'actual. Llavors és aquí on et vas parar, és aquí on comença l'aventura, perquè del camí que en marca l'obra tens dreceres en les que et vas parant i vas recollint coses que dius, mira, en aquest segle ja parlaven d'això, no? Mira, però en tot cas, igual ells no hi van pensar en aquells moments, ho van intuir. Llavors ens ho trobem nosaltres com un tresor, no? Com si desxifressis el mapa d'un tresor.
Ostres, doncs, en aquest cas m'agradaria, Carles, que compartissis amb nosaltres una mica, no?, quines són aquests paral·lelismes que has trobat, no?, perquè... La història d'Èdip, no?, és enrevessada,
sí.
El rei de Tebes,
sí, sí,
que
sí,
busca
sí.
venjança, i però enrevessat,
però,
enrevessat.
Però intuïtivament, per part de Sòfocles, tens la sensació d'un thriller, eh? És una obra curta, seca, feta amb quatre quadros, ell té quatre entrevistes amb quatre personatges, i allà es desencadena tota la seva tragèdia. Però té la flaire d'un judici, realment. Té un to judicial, un to de thriller, no se sap qui és l'assassí, acaba sent ell, però ell no ho sap. Vull dir, el tanto que hi ha molt noir allà. Té molta negritud, vull dir, realment, té un aire de novel·la policia, que realment... Sí, sí.
Doncs escolta, Carles, tu a Èdip fas el paper de sacerdot.
Sí.
I dèiem ara que la història d'Èdip és bastant enrevessada. Els oients, per qui no ho sàpiga, fes-nos 5 cèntims, quin és el paper del sacerdot aquí a l'obra d'Èdip?
El sacerdot i el corifeu, que és bàsicament el rol que tinc, és una mica l'encarnació dels poders fàctics de la ciutat, bàsicament. L'encarnació de les lleis... O sigui, el virrei de les lleis divines en la Terra, una mica. Són els poders fàctics de la ciutat. Amb els quals Èdip, doncs... Èdip forma part d'ells, evidentment, és rei de Tebes.
I s'hi ha de senyir, clar.
S'hi ha de senyir, però al mateix temps ell té un problema més complex, que sense voler ell entra en en confrontació amb les lleis de la ciutat i, per extensió, amb les lleis divines. En tot cas, Èdip, la gran modernitat que té Èdip és que és un personatge clau en la cultura occidental. Occident sempre s'ha caracteritzat per una cosa, que és que l'individu ha anat més enllà del seu destí. No accepta fàcilment el que se li imposa. És un continent que ha fet les seves revolucions, és un continent que l'individu ha anat per sobre de les lleis sempre. És la base d'Occident, és la base de la democràcia. Individu contra lleis establertes. Això és una constant. Hamlet ho té i ho té abans Èdip. Tots els grans personatges del teatre d'Occident tenen, o sigui, els personatges que fan evolucionar el teatre d'Occident tenen aquesta característica, l'enfrontament amb el poder establert. En aquest cas, ell amb el seu destí, encarnat pels déus, pels poders de la ciutat, i l'individu en conflicte amb això.
A més, tu, el teu personatge que comentaves, és el que li dona aquesta mala notícia, que diu que ha de buscar venjança per evitar les clemències del seu poble, per aturar-les.
Sí, sí, sí. Clar, hi ha una cosa perversa. Ell ha salvat. Ell ha salvat a la ciutat. Ell no sap... ell no sap el que pesa sobre ell. Però ell ha salvat el poble i, finalment, ell té una condemna. Però ell ha fet molt pel seu poble. Però, clar, fent pel seu poble, ell no sap que s'ha anat ficant dintre una espiral. Ell és víctima d'una broma macabra del destí. Vull dir que és un personatge que és molt relativa a la seva culpabilitat. Perquè no és conscient. No és un personatge que, no és un personatge que comet un crim premeditat. Ell és... comet un homicidi, però no un... no un... no un malabusia i nocturnitat.
Llavors té un atenuant, vols dir? Ja atenuant.
Home, en tot cas, l'atenuant... veure, és una obra que té una redenció, perquè, de fet, Èdip... Sòfocles va escriure una continuació, que és Èdip a Colonos. Colonos és un poblet al costat d'Atenes. Ell troba refugi a Atenes, una mica. I té un aspecte benefactor. Bueno, de fet, o sigui, el mite d'Èdip té unes certes connexions, no volgudes, no?, sinó intueix coses, igual que Plató, intueix coses que després tindrà el cristianisme, en certa manera. La qüestió de la redenció. Això els grecs ho tenien molt clar, no? Per molta tragèdia que hi hagi, quan s'arriba una catarsis per part de l'espectador, després hi ha un moment de neteja, diguéssim. Quan s'arriba al límit del patiment, hi ha un moment que el sol torna a sortir, en certa manera, no? Vull dir, no és que tingui un final feliç, però Èdip té una situació en la qual s'arriba a una certa pau dintre del patetisme, esclar.
I parlant ara d'aquest clàssic, ara en parlàvem, no?, del paper, de la interpretació, m'agradaria preguntar-te, Carles, com t'has preparat el teu personatge de sacerdot? I m'agradaria preguntar-te també si el fet de ser un clàssic t'encorseta molt, o, més ben dit, no?, si has pogut donar-li matisos en aquest sacerdot d'Èdip.
Bueno, de fet, a veure, quan s'ataquen els clàssics aquests, ja fa molts anys que, i sobretot aquí a Catalunya, no?, s'ataquen de manera molt contemporània. És a dir, hi ha una forma. El teatre clàssic té una forma, però aquesta forma s'ha de remenar molt perquè després, de cara a l'espectador, sigui una cosa que no sigui feixuga, sinó que sigui una cosa com si... això comporta hores de treball.
Tant.
Però després, és el que jo en dic sempre, qualsevol cosa, per complicada i arcaica que sigui, s'ha de passar pel tòrmix. És com el bacallà sec, és el més bo, però s'ha de posar més en remull. S'ha de posar molt més en remull, s'ha de passar el menjar molt més pel tòrmix per després facilitar-lo a l'espectador i que digui, mira, que fàcil, com si fos... No, fàcil, sí, fer-ho fàcil. Aquesta és la feina, tant amb l'Èdip com amb qualsevol... amb un text contemporani, també. Però el text contemporani està escrit d'una manera que, en principi, ens és més proper, no? Però aquests textos que estan escrits abans de Crist, sobretot. I, a més, que hi ha un tipus de sentiment que és diferent, perquè... ho parlàvem aquest dia amb els companys, no? I la sensació que tenim és això, no? Estem acostumats a Shakespeare. Estem acostumats a una manera molt més moderna de rebre la tragèdia. Però això és molt més antic. Llavors, el sentiment i la manera de rebre les emocions i tot del que hi ha escrit és com molt més arcaic. Hi han coses que si nosaltres no les passéssim per el que jo en dic el túrmix, segurament el públic d'avui dia fins i tot li podrien resultar risibles, i no ho són. Però el sentiment i el patetisme es viuen d'una manera diferent. Llavors, tot això, a l'agafar-ho, ho has de remenar. No per carregar-t'ho, sinó per donar-li una expressivitat moderna, no?
Carles, ara que em comentes això, com és aquesta adaptació d'Èdip, ara que comentes el text? És respecte al clàssic de Sòfocles? L'heu posat un llenguatge perquè sigui entenedor pel públic? L'heu fet fil per randa com es va escriure a l'època? Com ha estat aquest treball d'adaptació?
Bueno, hi ha hagut una sèrie, Jeroni Rubió i Marc Artigau, que són, són dos escriptors boníssims. Ells, bueno, s'ha fet una dramatúrgia una miqueta, s'ha agafat el Sòfocles, però després per allà s'han anat fent com aleacions, no? I per allà dintre doncs hi han anat apareixent text afegit, però que sumés a el que hi ha, no? Vull dir, s'ha conservat bastant el que hi ha.
Que també ajudés una mica a entendre la història d'Èdip.
Sí, és com si treballes en base al papir o en base a una ceràmica antiga, no? Que dius, a veure, què passa aquí? No, espera't, aquí s'hi ha posat fang perquè aquest tenia la cama trencada. La cama està aquí, com quan reconstrueixes un mosaic.
Estava pensant quan restaures un retaule.
Exacte, allò que dius, el cap és aquí i aquest peu correspon a aquest cap i ara no podem construir, és a dir, no ens podem inventar un cos,
però hi afegirem
alguna cosa perquè això s'aguanti. I bàsicament ha sigut aquesta feina que l'hem fet una miqueta, o sigui, és una proposta d'aquesta gent, però al mateix temps també nosaltres en el treball de taula entre tots hem anat dient la nostra, i si féssim això i l'ha. Vull dir que hem anat, és un work in progress molt interessant el que hi ha hagut.
Doncs mira, ara ho comentaves, que no era el primer cop que treballaves amb Brogi, doncs escolta, explica'ns una mica com és treballar amb Brogi, perquè a vegades, no, com a espectadora o com a consumidora de teatre sempre penses, ostres, que bé ho han fet aquests actors, a vegades surts entusiasmat d'una obra i a vegades no, i a vegades penso que hi ha part d'aquest treball dels actors, però també a vegades el director i l'ajudant de direcció i el que treballa amb vosaltres, els actors, també us han de fer brillar una mica, no?
I tant.
Ni que sigui.
I tant. No, l'Oriol és una persona d'una sensibilitat i d'una obertura molt impressionant. És una persona que absolutament oberta a el que proposa un actor.
Això és d'agrair?
És molt d'agrair. És molt d'agrair perquè l'actor no vol dir que tingui la veritat. L'actor, en tot cas, si l'actor pot tirar de la seva intuïció per provar coses, i ell, en aquest sentit, ho recull absolutament tot i ho manega d'una manera magnífica. Sempre assajar amb ell sempre és un goig molt gros. Perquè és una festa.
És un plaer a treballar.
Sí, sí, és una festa en el bon sentit. Es treballa moltíssim, es treballa amb un rigor matemàtic, però com si no te n'adonessis. Hi ha una manera de fer fantàstica.
Ara que has dit això de que sempre està obert a, en concret Brogi, no? Ara comentàvem...
Sí, sí, és una persona d'una obertura molt grossa i d'una falta de prejudicis impressionant. I això és vital. No només per aquesta feina, sinó per qualsevol feina de tipus artístic, això és una cosa vital. Si hi ha prejudicis, allò dificulta molt més les coses. I ell en té molt pocs, en aquest sentit. I en aquest sentit és meravellós. Bueno, és una de les moltes qualitats que li admiro.
I comentaves ara que és d'agrair que us doni aquesta llibertat. Em preguntava també, Carles, hi ha companys que potser preferiria no. Digue'm què vols i t'ho faré. O no, sempre l'actor agraeix tenir ales per volar.
Home, en tot cas, a veure, això depèn de la persona, no? Sí que és veritat que hi ha actors. En el cas aquest de l'Èdip, no. L'equip que hi ha, una miqueta, és un equip de persones molt, molt obertes a el que jo en dic a fer jazz. Sí, a improvisar un tema.
Fer una jam sessió.
Fer una jam, exacte. És que bàsicament els assajos tenen aquest to. I això és meravellós.
Que bo.
Per mi és el millor del món. L'altre és una altra manera de treballar, sí. A veure, hi ha gent amb molt talent que sí que treballen allò, no, això d'anar per aquí i es va per aquí, tal, és una altra manera. En tot cas, jo particularment a l'hora d'assajar, a mi m'agrada més
La de volar, la jam. Aquesta, la jam session.
La jam, comença algú i tu t'hi enganxes, veus si tens bon oïdo, i t'hi enganxes.
I t'hi afegeixes.
Sí, sí.
Parlàvem ara dels clàssics, parlàvem de les adaptacions, de fer-ho més atractiu pel públic, i m'agradaria preguntar-te, Carles, si quan es programa un muntatge d'una tragèdia clàssica, si costa que el públic jove s'hi apropi. I t'ho pregunto també perquè en una conversa també el propi Julio Manrique, quan dirigia doncs, el Romea, doncs deia que una de les seves batalles era, o un dels seus objectius era atraure públic jove cap a aquell teatre.
Sí. Bueno, jo no sé el que et va dir el Julio, però em sembla, no sé, tinc la sensació
de que... Ho he llegit en una entrevista que li feien, i ell deia això, deia, ostres, és que el Romea hi ha de venir més gent jove.
Sí. Bueno, en tot cas, jo sempre respecte a treure el públic d'avui dia i concretament el públic jove, no? Jo parlo per experiència, no?
Sí,
jo hi ha coses d'altres èpoques que m'han enganxat a mi quan era jove també. Per tant, jo penso que això també es pot fer. El que es tracta és de, jo tinc la sensació de que la nostra responsabilitat a l'hora de treballar és saber seduir. Jo aquesta paraula la tinc claríssima, seducció. I si tu sedueixes el públic jove i el gran i tothom entrarà allà. Això sí, has de treballar molt més i també s'ha de... O sigui, jo penso que el que a vegades falta una miqueta en la societat nostra és una miqueta d'humilitat en aquest sentit. Allò de dir, no, és que els joves no saben de què va això. I jo sí, dius, què saps tu?
Que menysprem una mica, no?
No, a vegades allò... No, aquest referència ja no els tens. Dius, espera't un moment, hi ha molta gent jove, hi ha una immensa minoria, immensa, immensíssima minoria de joves que estan preocupadíssims com tu o més d'això que estàs fent. I això no ho sabem. Pensem que, o sigui, a vegades tendim a tractar el públic jove allò de dir, no, el públic jove és un públic que està més verd. No, el públic jove s'està movent com ningú i en tot cas nosaltres sí que necessitem, a vegades la gent més gran necessitem un pèl de distància de dir, no, estan intuint això, això i això, que nosaltres, o potser no ho hem intuït, o ho hem intuït als 50. I en canvi ells, vull dir, els hem de valorar molt més i en tot cas parlar des de nosaltres també, perquè moltes vegades allò que dius, calla, aquesta persona és més jove, m'hi aniré a costar. No, és un paternalisme que no. Al contrari, tu estigues on t'estiguis, que per qui t'admirarà? Com jo he admirat els clàssics, o he admirat gent de generacions anteriors a mi, que eren autèntics ells, anant a la seva, i jo m'hi he enganxat, m'han seduït, sent autèntics i profuns i a tope amb el que ells eren.
Sí.
I jo penso que moltes vegades l'acostament és una invitació a que vinguin. Però posant-hi tot el cor, evidentment.
Que l'acostament no sigui oferir un text fàcil...
No caure en l'infantil, ni amb el paternalisme. Allò de dir, calla, espera't, anem-ho a fer més facilet perquè el públic... No.
Que són tontets. No,
tu, això... Digue-ho amb tot el cor, perquè moltes vegades una paraula dius, no, és que no saben el que... És igual que la rebin musicalment. Que les cançons es canten en anglès i quan te n'assabentes de les cançons de la lletra dius, això, deia aquesta... No, t'ha enganxat la música. T'ha enganxat la música i això...
La pell te l'ha posat de gallina igual.
Te l'ha posat de gallina i llavors de què parla? De patates i oli? D'això parla? O sigui, de cosa... És igual, ja la tens tota la vida. I això no és vendre barato. Això és entrar a les coses per l'emoció. Per mi és el canal número 1 per enganxar joves i grans és l'emoció. Si això està ben col·locat, per aquí s'entendran moltes coses més profundament que a nivell racional. I amb el públic jove, per mi, això és un camp meravellós en aquest sentit. És més, és el públic més sincer que hi ha. Com aplaudeixen o com xiulen? Per tant, quan passen aquestes dues coses, és un sismògraf claríssim. No t'enganyarà mai el públic jove, mai t'enganya. Si no ho fas bé, xiulen. I si ho fas bé, t'aplaudeixen. O si ho fas bé, si els hi has agradat. Vull dir que en aquest sentit, jo penso que...
Hi ha un feedback molt gran.
Jo penso que sí. Sí, amb qui més? Amb qui més? Perquè l'adult i la persona més gran té mecanismes d'educació per ser discret si no li ha agradat massa. Ja és més... I és més complicat tot, però un jove és directe. I això és boníssim.
Ara que parles de la seducció d'atraure al públic, Carles, ara que et tinc aquí, m'agradaria preguntar-te també si tu has notat que amb el context polític i social la cultura ha sigut una cura pels catalans.
Cura en quin sentit? En el sentit de poder-t'hi submergir molt més,
sí,
per evadir-te.
Sí, una cura, un recurs, un diria una cosa que hem anat a buscar que
sí,
feia anys que dèiem que estava, no?, la cultura, els IVAs, i que ara hem anat a buscar molt més llibres, música,
I
cultura,
tant,
teatre, que,
sí,
que ho hem necessitat.
I anirà més quan hi ha èpoques fosques i èpoques dures com ara, una situació d'ara quasi d'ocupació, no quasi del tot. Al contrari, jo penso que això fa que es vagi més a fons, que hi hagi un refugi en el millor sentit i que a nivell creatiu, ara, d'aquesta època, en puguin sortir coses molt bones, precisament com a reacció a tot això. Les èpoques fosques, moltes vegades, són les èpoques, desgraciadament i paradoxalment, més fructíferes des del punt de vista artístic. Mirem el segle d'or espanyol, per exemple, el barroc, una època de contrarreforma duríssima, mira quins poetes. O sigui, les èpoques dolentes, a vegades, paradoxalment, es fan coses a nivells de les arts molt poderoses.
Coses meravelloses, no?
Sí, sí.
Carles, no voldria que marxessis tampoc sense que parléssim. Has estat has fet televisió, t'hem vist a televisió fent de Lluís Companys. També t'hem vist al teatre doncs, fent Dansa d'amor amb,
sí,
la Mercè Aràniga, Caiguts al cel. Vull dir, Carles, hauria de resumir molt, m'hauràs de perdonar, hauríem de resumir molt el teu currículum, que és llarguíssim, i ho sé, però també no voldria que em marxessis per una faceta que a mi m'interessa molt, que és la de professor de teatre.
Ah, sí?
Clar, en aquest sentit, no? També doncs, col·labores amb l'estudi de teatre La Platea, i jo, Carles, també m'agradaria preguntar-te què és el que t'aporta aquesta faceta de professor. Mira, m'agrada perquè els oients no l'han vist, però has fet un somriure que m'acabes de seduir.
Bueno, lo de...
Això és que ho gaudeixes, si no.
Sí, a veure, un ofici és molt difícil ensenyar-lo. Un ofici es fa. Jo, en tot cas, quan dono alguna classe, només em baso en una cosa, que és una cosa molt, molt, molt senzilla i que poder no l'hauria de dir, però la dic.
Digue-la.
I és bàsicament la meva experiència. O sigui, jo amb un alumne no el puc enredar mai, perquè les dificultats que ell té a fer una cosa també les tinc jo. O sigui, jo sempre que dono una classe tinc la sensació com d'un sparring de boxa, en el sentit de dir, no, espera't, aquí si fas una pausa, doncs potser va bé, saps? Mm. Espera't, no corris tant. Coses molt elementals i molt pedestres, per entendre'ns, però que són les que jo em trobo cada nit quan faig la funció. Vull dir que no tinc una metodologia especial, sinó que puc donar consells propis de l'experiència, com una persona, doncs com un mecànic que sap, que dius, no, aquí hi ha l'oli aquest, i aquí, vull dir, obres aquí amb aquesta clau i tal, aquestes coses, sí, purament de les coses d'ofici. Ensenyar un art, penso que és inensenyable.
Difícil.
Però un ofici, sí. I a partir de l'ofici, sí que pots ascendir. Llavors, el mateix alumne, si sent aquesta vocació i aquesta crida, ja hi anirà per compte seva.
O sigui, lluny de donar lliçons, d'això s'ha de fer així, així, així,
no,
pel que tu m'expliques,
no,
Carles,
no,
ets... No. Obriu, feu el que us surti de les entranyes.
Hi ha un bon fer, però el que no podem... O sigui, el que no em veig amb cor jo, i en aquest sentit sóc un fals profe en aquest sentit, és postular com l'Església. Allò de dir, això va per aquí, no va per aquí, no ho sé. Hi ha una sèrie de coses que sí, l'ortodoxia val la pena saber-la, no menys prear-la, vull dir que allò, no, què he de fer? Vull dir, allò parles amb... Què hauria de fer? Anar a l'Institut del Teatre? No, no, vés a l'Institut del Teatre, sí. No, jo penso que s'ha de passar per l'escola. L'escola, com a la vida, com l'aprenentatge en la mateixa vida, és veritat que primer hi ha unes cotilles, que després tu, si sents la veu, hauràs de trencar. Per la teva llibertat te l'hauràs de guanyar. Com en la vida, en l'art també hi ha una cotilla que tu mateix, això vol dir anys de treball, hauràs de trencar per dir, mira, la llibertat, no, aquesta llibertat no és generació espontània, és aconseguida amb treball. I això és una cosa, però això és una cosa que no s'ensenya. Això és una cosa, és una revelació que se la troba cada persona que vulgui ser actor. Mm. En tot cas, és una primera presa de contacte la que tinc com a mestre.
Carles, i els teus alumnes, per què, quina edat tenen?
Jo he tingut alumnes de tot. He tingut des de gent més gran fins a gent molt jove.
Que tenen aquest esperit de ser actor professional.
Sí, 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 sí. Mm-hmm. Sí, sí. I llavors jo en aquest sentit jo sempre em baso molt en l'experiència i una cosa que he tingut com a experiència, que no sé si és bona o és dolenta, però en tot cas sí que és molt propi de la meva època. Ja parlo d'època. que encara ho he viscut en la cua, que és el meritoriatge. I el meritoriatge és una cosa que fa riure molt, però jo ho hi crec molt. És una cosa molt d'oficis, és una cosa que diria jo molt artesanal, però que jo hi crec, que és que és important a vegades fer papers petits o aguantar una llança per després accedir a papers grossos de responsabilitat. Però hi crec molt perquè és una miqueta el sistema de treball dels músics antics, que dius, no, una cosa és un quartet de corda, una altra cosa és una gran sinfonia. Però treballar artesanalment les coses petites, això és important. Almenys jo hi crec, i per experiència jo m'hi he trobat a la cua d'una manera de fer, no? I en tot cas tot això són coses que les he filtrades jo, i després en tot cas amb l'alumne miro de compartir-ho, o en tot cas allò, facilitar-li això, i després que ell faci el seu camí, per descomptat.
Clar, perquè em preguntava, Carles, si a vegades els teus alumnes doncs et venen amb pors, dubtes, ostres,
i tant,
Carles,
i tant.
És que em costarà, no em costarà,
i tant.
Val la pena.
I tant, però és el que jo els hi dic.
M'hi podré dedicar, podrà ser el meu pa.
Clar, però és el que jo els hi dic. Jo em trobo amb aquestes pors cada nit. A mi no em serveix de res l'experiència. O sigui, allò de dir, jo tinc tot això acumulat i jo ja vaig, no. Per això parlo d'aventures. Parlo d'aventures perquè cada cosa nova, això és com un pintor, a una tela nova, la tela està en blanc. Què hi poses allà? No ho sé. No ho sé.
I tant pot ser un èxit com...
Clar, vull dir, no, el que sí facilita l'ofici és, diguéssim...
La trajectòria.
Bueno, que et dona una certa templança, o en tot cas un cert cap fred, allò de dir, quins nervis, però allò que ho canalitzis o somatitzis en un altre lloc, això és una cosa. Però el resultat d'allò, el resultat artístic d'allò, no ho saps. I en aquest sentit, les pors que ells tenen, jo les puc entendre, perquè és un ofici en el qual t'enfrontes a la por del ridícul cada dia. Mm. Cada dia són unes hores de ridícul a la vida per trobar coses. Quan aquest dia ho parlàvem amb el Julio Manrique, rient, no?, en l'assaig. O sigui, assajar és anar... És anar al risc del ridícul per trobar una cosa bona. Moltes vegades et passes. Però és, ha de ser així.
Carles, saps que això no és el primer cop que ho sento? Ara, mentre ho deies i ho estava pensant, quin actor m'ho va dir en un dia que li vam fer una entrevista aquí a 4.cat i em va dir, anar a l'escenari és pujar cada dia i no anar a fer el ridícul. I és que m'ho va dir igual.
I no anar a fer el ridícul.
Vull dir, això que... la por de no anar a fer el ridícul.
Sí, sí.
Diu, la meva por és no fer el ridícul.
No
I ara, Carles,
ridícul.
Em sap greu no poder-te dir qui m'ho va dir.
Sí, i per no fer el ridícul, per no fer el ridícul es necessita molt valor. Perquè si tens massa por de fer el ridícul és a vegades quan el fas més. Mm-hmm. És complicat, és quasi sortir torejar, simplement que hi ha una cosa... que jo sempre la defenso molt, allò de dir el sentit de l'humor.
Ja me'n recordo
com ho va dir. Perquè el toro t'enganxa, i aquí, en tot cas, és la vanitat el que queda tocada.
M'acaba de venir al cap, m'ho va dir Roger Coma.
Roger Coma.
Efectivament, amb aquesta obra que havia escrit el Ramon Madaula, la del president... que
sí, vaig fer una lectura d'aquesta obra, jo. Sí,
doncs
sí.
M'ho va dir, diu... Per
l'Electa.
Mi, l'Electa. Per mi no pujar a l'escenari és no anar a fer el ridícul cada nit. Aquest és el repte. No anar a fer el ridícul cada nit. Escolta, Carles, per anar acabant ja, us podrem veure al Teatre Romea del 4 d'abril al 20 de maig. I després us veurem de gira?
El Romea fins al 17 de juny.
Ah, 17 de juny, perdó.
Sí, fins al 17 del 4 d'abril, que fem la primera prèvia.
El 17 de juny.
El 16 d'abril, és el dilluns, és l'estreno oficial. I després... seran dos mesos, des del 16 d'abril, el 17 de juny és l'última funció, i després gira i vindrem aquí també.
I tant.
Aquí també hi venim.
Doncs us veurem.
Bueno.
Carles Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta merda.
Moltes gràcies.